Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat. Us hem ofert el cant de la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Rifer Rocafé, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifer Rocafé dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifer Rocafé. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Sabies que Catalunya viu una situació de sequera amb pluges per sota de la mitjana? La utilització correcta dels rentaplats pot reduir el consum d'aigua. Fer servir el vàter com a paperera suposa una despesa absurda d'aigua. Cadascun dels petits gestos quotidians és necessari per fer front comú a la sequera. Cuidar cada gota d'aigua també és a les teves mans. Ajuda'ns a compartir a les xarxes socials curiositats i trucs per estalviar aigua amb l'etiqueta Sequera GenCat. L'aigua és un recurs escàs. Que no se'ns escapi. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del camp a taula, avui dissabte 23 de desembre. El món rural català disposa d'una nova eina pionera per analitzar la seva evolució, l'Observatori del món rural. Aquest nou instrument, presentat recentment a la seu del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, ha estat impulsat per la Fundació del Món Rural i agrupa dades de diversos indicadors anuals públics en el període complès entre el 2015 i el 2016, amb l'objectiu de donar a conèixer, de forma visual i clara, l'estat de situació del món rural català. Conservatori del Món Rural neix amb la voluntat de ser una eina que treballi i analitzi anualment els indicadors clau del món rural i els compari amb la situació en l'àmbit urbà. El seu contingut s'estructura en quatre blocs que permeten realitzar una radiografia molt aproximada de la ruralitat catalana, que són la demografia, l'economia, els serveis i territori i medi ambient. El seu primer estudi ens indica que les zones rurals catalanes tenen una bona qualitat de vida i generen proporcionalment més llocs de treball que les àrees urbanes. Tot i això, el món rural, per població, de manera general, i en municipis de menys de 500 habitants, i s'envelleix. Una dada que ja es coneixia, però que també apareix en aquest estudi, és que l'abandonament agrari és la causa principal de l'augment incontrolat de la superfície forestal en detriment de l'agrària, amb les respectives implicacions que això suposa en la gestió del risc dels incendis forestals. Dit tot això, des del Camp a Taula valorem molt positivament la creació d'aquest observatori com a eina per a donar a conèixer com està el món rural català. Ara bé, seria bo que tots plegats prenem nota d'aquesta situació i es duguin a terme accions, sobretot des de l'àmbit polític, perquè el món rural de casa nostra sigui sent dinàmic i continuï jugant un paper clau en la conservació i manteniment sostenible del territori.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines AgroBank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. AgroBank. Compartim horitzons.
El producte.
Des de la direcció del Mercat del Peix de Mercabarna, ens informen d'una espècie que, per la seva versatilitat a la cuina i bon preu, és un dels productes adequats per posar a taula aquest Nadal. Es tracta del salmó. Cal esmentar que el salmó és un peix de la família dels salmònids, distribuïts pels oceans i mars de gairebé tot el món, excepte l'oceà Pacífic, amb algunes espècies que només viuen en aigua dolça a Europa i Àsia. N'hi ha que neixen en aigües dolces, migren a l'oceà i tornen a l'aigua dolça per procrear. Es tracta d'una espècie molt valorada en la pesca, tant en l'esportiva com per la seva comercialització com a aliment per al consum humà. La cria i producció comercial del salmó va aparèixer en els anys 70 del segle passat, sent els majors productors de salmó cultivat països com Noruega, Xile, Regne Unit i Canadà. El salmó és un aliment habitual i raonablement sa pel seu alt contingut en proteïnes i àcids grassos omega-3, amb un contingut moderat en greixos. Es tracta d'un peix blau o gras que porta uns 11 grams de greix per cada 100 grams de carn, un contingut similar al de les sardines, el sorell o la tonyina. El greix és ric en àcids grassos omega-3, que contribueixen a disminuir els nivells de colesterol i, a més, augmenten la fluïdesa de la sang, el que prevé la formació de coàguls o trombes. Per aquest motiu, es recomana el seu consum habitual a la població en general, però en particular en el cas de trastorns cardiovasculars. A més, és una excel·lent font de proteïnes del valor biològic, igual que la resta de peixos. Entrant en el tema culinari, podem dir que moltes de les receptes del salmó estan basades de forma més o menys directa en la tradició dels seus països d'origen. Al nostre país també hi ha receptes pròpies i característiques de la dieta mediterrània. Com a peix blau, el salmó pot introduir-se amb facilitat en plats típics de la cuina regional. Així, per exemple, unes clàssiques mandonguilles, mongetes blanques estofades, pinxos, filets russos o el marmitaco són plats de la cuina diària que accepten el salmó d'una manera excel·lent. Per últim, des de la direcció del Mercat del Peix de Mercabarna, ens diuen que desitgem als nostres oients i a tot l'equip radiofònic unes bones festes nadalenques. I ara passem a parlar del mercat central de fruites i hortalisses de Mercabarna, que ens dona a conèixer cada setmana més coses d'un producte en concret. Avui parlarem de la pinya, que és molt adient per l'època de l'any en què ens trobem. Què podem dir de la pinya? Doncs que prové de Sud-amèrica, en concret del Brasil. Allà va ser on la van trobar els colonitzadors espanyols i portuguesos. És el fruit de la planta coneguda com a ananàs. Els portuguesos continuen mantenint aquest nom originari que per als indígenes significa fruita excel·lent. Per la seva part, la pinya baby és una pinya nana procedent de Sud-àfrica, molt aromàtica i amb les mateixes propietats de la pinya, però corregides i augmentades. Els principals països productors de pinya són Xina, Estats Units d'Amèrica, Brasil, Tailàndia, Filipines, Costa Rica i Mèxic. El seu contingut d'aigua és alt. Destaca la seva aportació d'hidrats de carboni i de bromelina, un enzim que ajuda a la digestió de les proteïnes. Tot i el seu sabor dolç, el seu valor calòric és moderat. Pel que fa a nutrients, destaca el seu contingut de potassi, iode i vitamina C. Entre els diferents aspectes en què ens podem fixar per triar una pinya que estigui en el seu punt òptim de maduració i el seu color de la pell, que ha de tendir al groc o daurat, ja que si és molt verd, delata la immaduresa de la fruita. La corona o les fulles de la part superior s'han de mostrar fresques i de color verd, ja que un estat deteriorat ens pot indicar que la pinya és més vella del que desitgem al comprar-la. A més, hem de trobar-nos amb una pinya d'aspecte fresc, amb una pell sense cops ni taques. Després d'haver comprat la pinya, en el seu punt just de maduració, com hem dit abans, per poder d'aquesta manera gaudir del seu sabor i textura, hem de conservar-la correctament. Així no perdrà les seves qualitats naturals. Per això, cal tenir en compte que la pinya és molt sensible als canvis de temperatura, pel que és convenient conservar-la en un lloc fresc i sec, fins al moment de la seva consumició. És important saber que no s'ha de conservar dins de la nevera, ja que el fred estova la seva polpa. L'ideal és conservar-la fora de la nevera i introduir-la en la mateixa una estona abans de consumir-la perquè d'aquesta manera estigui fresca. Després de tallada, s'ha de cobrir amb un embolcall plàstic i consumir-la el més aviat possible perquè perd els seus sucs amb rapidesa. I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Quina recepta de les que elabora el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona ens portes avui, Joan?
Doncs mira, Isidre, en unes dates com aquestes, en què es menja força, recomanem unes postres que són molt suaus i saludables, una crema de iogurt i albercoc.
Ja va bé, ja. Quins ingredients caldran per elaborar-la?
Doncs agafeu bolígraf i llibreta i preneu nota. Per a 4 persones necessitarem 2 iogurts naturals, 80 grams d'albercocs dessecats, 150 grams de formatge fresc, 50 grams de sucre i 30 grams d'avellanes torrades i pelades.
Em sembla que avui serà facilet, eh? Ara, Joan, explica'ns com preparem aquesta crema de iogurt i albercoc.
Doncs vinga, som-hi. En primer lloc, es posen els albercocs en remull en aigua calenta durant una hora. Passat aquest temps, es bullen durant 5 minuts amb aigua, just fins que es quedin coberts, i a continuació es deixen refredar i una vegada freds es trituren amb el suc que ha quedat i el sucre. En un bol i amb un batedor es barregen el formatge i el puré d'albercocs fins que es quedi tot ben cremós. S'hi afegeixen els iogurts i les avellanes picades. Es barreja bé i ja està llesta per repartir en copes i servir a la taula. I fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
Producció agrària ecològica.
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAI, impulsa el projecte ecosegell.cat, un recurs educatiu digital per nens i nenes de 10 a 14 anys per treballar a les escoles els principis de la producció agrària ecològica i l'etiquetatge dels aliments bio, a més d'incentivar valors i actituds familiars respectuoses amb la salut i amb l'entorn. El projecte pedagògic s'ha realitzat en col·laboració amb l'associació Vida Sana a través del seu projecte Mama Terra i l'empresa Ecotrui, que s'encarrega del disseny i la programació. Ecosegell.cat és la primera iniciativa d'aquest tipus a tot l'estat espanyol. El material digital consta de tres jocs: un qüestionari sobre la producció ecològica, un taller per fer la teva pròpia etiqueta del producte bio i una activitat per cuinar. El CCPAE va detectar que després dels materials educatius desenvolupats dins del Pla d'Acció per l'Agricultura i l'Alimentació Ecològiques 2008-2012 de la Generalitat de Catalunya i la Guia d'Alimentació impulsada per l'Ajuntament de Barcelona el 2014, no s'havia realitzat cap més material per les escoles per promoure l'alimentació ecològica. Molts d'aquests materials editats havien quedat obsolets pel seu contingut o bé s'havien esgotat o fet malbé. És per això que el Consell va decidir endegar un nou projecte nou amb recursos propis i oferir un nou material als centres educatius de forma permanent, accessible, gratuïta i al mateix temps ecològica.
Del camp a taula. L'entrevista.
En aquest apartat de l'entrevista parlem avui del sector porcí de casa nostra, amb Ricard Parés, que és el director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí, Porcat. Bon dia, senyor Parés.
Hola, bon dia.
El Tribunal Suprem ha declarat nul·la la decisió del Ministeri d'Energia de limitar només a plantes de fins a 15 anys d'antiguitat el pagament de primes per generar energia. Això suposa que les plantes de purins tancades el 2014 es poden tornar a obrir. Com està la situació ara? Hi ha hagut moltes pèrdues per aquest tancament?
Bueno, la reobertura de plantes, en definitiva, el que dona és un respir al sector, més aviat pel dia a dia, perquè la gestió del purí, doncs, les empreses cadascú s'havia anat espavilant, però no hi havia hagut, diguem-ne, inversions fortes, esperant una miqueta també com quedava la situació de les plantes. Al quedar aquesta situació de que doncs, es tornen a obrir les plantes, dona un respir als ramaders, i la veritat és que per nosaltres és una bona notícia.
Uh-huh. I a nivell normatiu català, com està el tema de les dejeccions ramaderes a casa nostra, ja que en l'anterior legislatura s'havia posat des del departament èmfasi en aquest tema?
Sí, aquest l'any passat va ser, sense cap mena de dubte, un dels eixos principals de la nostra activitat i del sector en general. Llavors, la bona notícia ha sigut que, després de molts debats, hi ha hagut un acord entre administració i sector, i tant agricultura com territori, i a nivell de sector, tant de sindicats com de patronals, pel contingut del decret. Sí que hi ha algunes coses que a nosaltres doncs, no ens acaba d'agradar, però bé, com totes les coses s'ha hagut de pactar, s'ha hagut de negociar i s'ha arribat a un acord. Jo crec que bastant favorable per tots. La part negativa és que un cop teníem aquest acord, aspiràvem a que el 2018 doncs, ja entrés en vigor, que ens hi poguéssim a treballar tots plegats, però per la situació política doncs, ha quedat, diguem-ne, congelat. De totes formes, jo espero que s'arregli la situació política i en aquest cas concret pel que fa al decret doncs, que es pugui publicar. De fet, va sortir en informació pública i que s'apliqui i que duri els 4 anys que està previst que duri.
Parlava de la situació política, d'aquesta que ho ha aturat gairebé tots els sectors. Quina valoració fa d'aquest 2017 que està a punt d'acabar per al sector porcí català?
El balanç general del 2017 a nivell de sector en general és bo, en el sentit de que bueno, hi ha hagut unes bones cotitzacions després de restar anys anteriors que no havien sigut tan bons. Hem consolidat la qüestió de les exportacions, que realment es reafirmen com un dels punts forts del comerç de porcí de Catalunya i d'Espanya en general. I, per tant, en aquest sentit, s'ha fet un bon any i hem estat tranquils. El que diem sempre és a dir, bé, bons anys, el que hem de fer és preparar-nos pels anys dolents. Uh-huh. I jo diria que el punt més important per consolidar aquestes exportacions i aquesta capacitat productiva seria sobretot el tema sanitari. És a dir, hem estat tranquils. A nivell europeu hi ha algunes amenaces que ens semblen que són lluny, però no hi són tant. Hi ha la pesta porcina a països del nord d'Europa, arriba fins a Polònia, està a tocar d'Alemanya, però aquí no arriba. Llavors hem de tenir en compte que si tinguéssim una crisi sanitària això afectaria molt el comerç. I per tant aquest seria un dels punts que el 2007 no hem acabat de consolidar i hauríem de treballar més, la qualitat sanitària del sector.
I ara lligat amb això, quines demandes li fan des de Porcat al govern sortint de la Generalitat? Bueno, entrant. Seria entrant més que sortir. No volia dir que surti, no?
Jo crec que hauríem d'anar en aquesta línia del que dèiem, sobretot a la qüestió sanitària. És a dir, encara arrastrem alguns vicis d'una visió de l'agricultura, jo diria, dels anys 90 o gairebé dels anys 80, no? És a dir, la lluita sindicalista, les qüestions molt immediates. Hem entrat en un món molt globalitzat, el sector por si ha entrat de ple, les exportacions així ens ho demostren, i per tant jo crec que hem de ser una miqueta com trencadors, sortir d'aquestes inèrcies, de vegades de qüestions molt immediates, de problemàtiques que poden tenir ramaders, i pensar més en el món global en el que vivim. La qüestió sanitària, sense cap mena de dubte, n'és una, i una que és creixent i que des del departament veiem que hi ha com una por a encarar-lo, és tot aquest pes que cada cop és més creixent dels grups de defensa dels animals, d'una visió més aviat negativa del consum de carn, i per tant tot això ho hem d'encarar, perquè avui dia és potser una qüestió que ens pot semblar menor, que és senzillament de mala imatge, però això segurament amb el temps anirà més, i per tant hauríem de tractar una miqueta aquests temes en visió futura. Està molt bé que parlem de producció ecològica, de comerç de proximitat, i és realment una qüestió important, però no hem d'oblidar el mercat mundial i global en el que estem. I, per tant, hauríem de pensar en països com Alemanya, com Dinamarca, Holanda, què estan fent i què hauríem d'estar fent també nosaltres.
Uh-huh. Ja per acabar així molt breument, quins serien els reptes, mig minut, els reptes d'aquest any per l'associació? Suposo que van molt lligats a això que va dit.
Sí, evidentment nosaltres, ja ho he dit tota l'estona, la qüestió sanitària per nosaltres és la més important. Nosaltres sempre apostem per fer una coordinació del sector a nivell de tot el país. És a dir, tenim nuclis molt forts de producció i que tenen models diferents, sobretot com és a la part de Lleida i a la part d'Osona. A Girona també hi ha bastanta producció. Jo crec que el repte sempre que mantenim és treballar tots conjuntament, coordinadament, perquè hi ha problemes que estan a casa de cadascú i cadascú se'ls ha d'arreglar. Mm-hmm. Però hi ha altres problemes, com aquest que dèiem, el sanitari, com el de la imatge del sector, com moltes altres coses, que si el meu veí fa una cosa malament, no és només un problema del meu veí, sinó que també és el meu problema. I, per tant, hem de tenir una mentalitat de sector que a vegades al país ens costa una miqueta. Ens agradaria que Porcat pogués ser una entitat forta i que pogués treballar amb tot el sector.
Doncs agraïm una vegada més a Ricard Parés que ens hagi tornat a fer una radiografia actualitzada del sector porcí català i durant les dates que estem li desitgem un bon Nadal.
Doncs molt bé, moltes gràcies i també bon Nadal a tots vosaltres.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
Les fires.
Demà, diumenge 24 de desembre, se celebra a Santa Maria d'Oló la Fira de Nadal Productes Artesans, Naturals i de Pagès. I del 2 al 5 de gener del 2018 es realitza a Sant Cugat del Vallès la Fira dels Reis, que també es du a terme, en aquest cas, el 6 de gener a Igualada.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. La música de la gent del camp.
Finalitzem un dia més del camp a taula amb música i ho fem amb la cançó Castle on the Hill de Ed Sheeran. Tornem la propera setmana amb moltes més informacions i entrevistes aquí, a Ràdio Estel. Però abans de donar pas a la música, volem desitjar als nostres oients i anunciants un bon dia de Nadal i Sant Esteve. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raise me and I can't wait to go on. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we